Bon dia, són les 8. Bon dia, avui és dimecres 3 de juny del 2026. A Torroella han vist sortir el sol fa justament 1 hora i 47 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 18 graus. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que, com sempre, s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Pagó. I avui entrem en matèria perquè l'atur ha baixat a les comarques gironines amb l'inici de la temporada turística i ara mateix se situa per sota de les 26.500 persones aturades. A més, Palafrugell destina 20.000 euros a nous negocis culturals amb la voluntat de revitalitzar els locals buits del centre del municipi. I també destacarem que l'aeroport de Girona ha estrenat la seva primera connexió regular directa amb Luxemburg. De seguida ampliem tots aquests titulars, però a més avui parlarem amb el cap de la regió d'emergències de Girona dels bombers de la Generalitat, el senyor Jordi Martí, per parlar sobre la campanya de prevenció d'incendis per aquest estiu. I com cada dimecres també parlarem d'astronomia amb en Francesc Pruneda. De seguida ampliem tota aquesta informació. Ara però anem a fer un repàs als principals titulars. Primer de tot, saludem en Joan Coll. Bon dia, Joan.
Bon dia, Maria.
I és que, com dèiem, l'atur baixa a les comarques gironines amb l'inici de la temporada turística i ara mateix se situa per sota de les 26.500 persones aturades.
El territori ha registrat prop de 700 aturats menys i ha creat més de 10.000 llocs de treball. El sector serveis concentra la major part de les noves contractacions i continua sent el principal motor del mercat laboral gironí.
I saludem ara en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia.
I és que Palafrugell destina 20.000 euros a nous negocis culturals per revitalitzar els locals buits del centre.
La convocatòria disposa de 20.000 euros i permetrà finançar fins al 90% de la inversió. La iniciativa forma part de l'estratègia municipal per reforçar l'activitat cultural i comercial al nucli històric.
I saludem també a la Berta Roura. Bon dia, Berta.
Bon dia, Maria.
I és que l'aeroport de Girona estrena la seva primera connexió regular directa amb Luxemburg.
L'aeroport de Girona Costa Brava ha estrenat aquest dimarts la primera ruta regular directa amb Luxemburg. La companyia Luxair operarà dos vols setmanals fins a final d'agost i oferirà prop de 4.000 places.
I saludem també ara a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria, bon dia.
I és que l'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha adjudicat a l'empresa Indigo Park la nova concessió del servei de zona blava a Torroella de Montgrí, al Montgó, i també a Mas Pinell.
El contracte tindrà una durada inicial de 3 anys i podrà allargar-se fins al 2030 amb dues pròrrogues anuals. La nova empresa assumirà la gestió del servei a partir del dia 15 de juny. Durant els dies previs es duran a terme treballs de pintura a les places, renovació de senyalització i substitució dels parquímetres.
I ens quedem a Torroella de Montgrí i l'Estartit, que reforcen la neteja i la recollida de residus de cara a la temporada alta, Berta.
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha activat el dispositiu especial de neteja i recollida de residus per a l'estiu. El servei inclou neteja diària de platges i més freqüència de recollida per fer front a l'augment de visitants.
I canviem de tema perquè hem d'ençar a la plana cultural, perquè el Guíxols Escena de Primavera tanca la temporada amb gairebé el 100% d'ocupació, Joan.
La bona resposta del públic consolida l'aposta pel teatre professional a Sant Feliu de Guíxols. El projecte també ha reforçat la seva vessant educativa i ja prepara una nova temporada de tardor amb 4 espectacles.
I anem fins a Palamós perquè el municipi destaca la bona resposta ciutadana a la iniciativa de convertir en art les tapes de serveis de la zona del barri Vell Joan.
En una entrevista al Supermatí, la regidora de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Palamós, Núria Boteller, ha explicat els detalls de la proposta, que va convertir les tapes en petites obres artístiques inspirades en la temàtica marinera.
I l'Ajuntament de Palamós ha iniciat aquesta setmana la restauració de l'escultura homenatge a la gent de mar situada al centre del Passeig del Mar Carme.
Es tracta d'una de les peces patrimonials més conegudes del municipi i un dels elements més representatius del front marítim. L'obra és una creació de l'artista bisbalenc Joan Abres, inaugurada l'any 1990 com homenatge als oficis vinculats al mar. Amb el pas dels anys, la climatologia i la proximitat del mar han provocat el deteriorament progressiu de la seva superfície.
I el palafrugellenc Lluís Maimí presenta records del mas Julià de Casavells a la biblioteca de Palafrugell Ferran.
La presentació anirà a càrrec de l'autor i de Marta Gallard amb intervencions de veïns de Casavells que compartiran records i vivències vinculades al mas. L'acte serà avui a la tarda a la Sala Polivalent.
I nosaltres, com sempre, anem a fer un repàs als titulars més enllà del Baix Empordà. I és que, com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que Alberto Núñez Feijóo marxa de Barcelona sense esgarrapar ni el suport de Junts ni el del PNB per una moció de censura. I és que la proposta la llançava dilluns el líder popular, una nova fórmula per convocar eleccions, que era una moció de censura instrumental sense constituir cap mena de govern, només per fer fora Pedro Sánchez i enviar els espanyols a les urnes. Cap dels dos partits necessaris en aquesta equació, ni Junts ni el PNB s'hi han acabat afegint. I canviem de tema perquè Sant Joan de les Abadeses, el Ripollès, ja compta amb 4 guàrdies municipals que patrullen pels carrers de la vila fent tasques de seguretat. Aquesta és l'aposta del nou model que ha volgut implantar l'Ajuntament després d'eliminar, ara fa justament un any, el cos de la policia local. I canviem de tema perquè els Mossos han practicat diverses detencions i han fet múltiples identificacions aquest dimarts a la nit al barri de Cerdanyola de Mataró, en el marc d'uns aldarulls que han tingut lloc hores després d'un desnonament a la zona. El cos policial català i també local han actuat a aquesta zona per dispersar grups desvalotadors. A les 11 de la nit es comptabilitzàvem com a mínim 5 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola, tal com informava la policia local del municipi. I hem d'encetar també la plana cultural perquè el Primavera Sound dona aquesta setmana el tret de sortir de la temporada alta dels grans concerts amb una agenda farcida de cites fins més enllà del setembre, que inclou una cinquantena de festivals, concerts, segons una recopilació que ha fet l'Agència Catalana de Notícies. I és que hi haurà noms com Ludovico Einaudi, Kenny García, Don Omar, Chayanne, Molotov i també The Weeknd, entre d'altres artistes. I el món del periodisme està de dol perquè ha mort als 90 anys el periodista i crític cultural Josep Maria Cadena. Va ser un dels fundadors del Col·legi de Periodistes de Catalunya i un dels impulsors del diari Avui. Destaca per ser una de les figures del periodisme que va lluitar per garantir la llibertat d'expressió durant la transició i també aconseguir una premsa més democràtica. Fins aquí aquest repàs dels titulars més enllà del Baix Empordà. I nosaltres, com sempre, abans de seguir amb aquest repàs, hem de saludar a l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Bon dia, com anem?
Doncs molt bé. Quina previsió del temps, quin temps ens espera per aquests dies?
Avui dimecres esperem una jornada amb intervals de núvols, però sense més conseqüència. Ara mateix tenim una temperatura una mica més baixa que no pas ahir. A l'interior ha refrescat. Tenim ara mateix entre 12 i 14 graus a la Bisbal d'Empordà, però a la línia de la costa ja tenim valors per sota dels 20 graus. Tenim majoritàriament valors de 19, 18, fins i tot 17 graus a tota la línia costanera. De matinada ha bufat una mica de tramuntana sense més conseqüència. Tenim una mica de tràngol marítim a la mar, però tot això anirà menys, i és que avui esperem una jornada molt més assolellada, molt més tranquil·la en general. Per tant, aquests intervals de núvols d'ara mateix donaran pas a un migdia més assolellat, però a la tarda tindrem una mica de creixement de nuvolades, aquest cop sense més conseqüència, i no esperem ruixats avui dimecres. El que sí que esperem precipitacions i amb alguna tempesta novament serà demà dijous, amb alguna tempesta que podria arribar a la zona del Baix Empordà. Ho seguirem.
Oh, i tant que ho seguirem. Gràcies, Isaac, per aquest repàs de la previsió meteorològica, i estarem molt pendents d'aquests ruixats de dijous. Nosaltres fem una petita pausa i escoltem Energia de Doctor Prats, i també ens retrobem d'aquí poquet.
Energia per recórrer carreteres infinites, perseguint horitzons, perseguint horitzons. Sent el camí, tenim un crit que no s'apaga, fins a coronar el més alt dels cims. Des del Mediterrani cap a terra endins, un sol crit que ens agermana, l'últim alè per resistir. I una cançó.
Supermatí.
El dissabte 13 de juny vine a la Fira de la Gamba de Palamós, amb degustació de tastets elaborats amb gamba de Palamós i molta gamba a la planxa. I no et perdis la mostra de productes gastronòmics, les visites guiades a la llotja, les barques de pesca i moltes activitats més. El 13 de juny vine al Port de Palamós i apunta't a la Festa de la Gamba. Més informació a visitpalamós.cat.
Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell, i apunta les respostes al llibret que podràs recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumongri.com.
Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 3 de juny tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
Tropical Flow, a Platja d'Aro. Dissabte 6 de juny descobreix el comerç local amb ritme i sabor. Les teves compres a partir de 50 euros es convertiran en còctels sense alcohol que podràs gaudir en escenaris envoltats de música i ballarins. Gaudeix d'un vespre tropical. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I avui escoltem el comentari que ens porta Xavier Ferrer.
Entorns naturals al Montgrí. Ja sabem que el Montgrí és un parc natural que té l'objectiu de preservar l'ecosistema que hi viu i tot l'entorn. He tingut ocasió de participar a una sortida organitzada per l'Associació de Masos de Torroella i l'Estartit, de la mà d'en Joan Serra, a l'entorn de la Torre Ponça, masia de llarga trajectòria situada en un enclavament privilegiat on ens van rebre amb molt bona disposició de posar al nostre abast el que fes falta. Un grup de 90 curiosos varen gaudir del saber de Rafael Mariner Gironès, encarregat de l'explotació de les vaques de l'Albera, que ens va explicar detalladament l'origen autòcton i les característiques d'aquesta espècie que va estar a prop de l'extinció i que gràcies a explotacions com aquesta s'estan reproduint i sent útils al medi natural per la seva capacitat de netejar el sotabosc, fet que evita la propagació d'incendis. L'Anna Maria Oliva Casas, de Flora Catalana, biòloga i experta en tot tipus de plantes, va anar desgranant amb passió i qualitat els detalls i curiositats de tot el que anàvem trobant. I l'Aina Peric Projà, coneixedora del món de les papallones, de les quals s'encarrega en el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, ens va mostrar la gran varietat i detalls de totes les que trobàvem i de les que habitualment poblen la zona. Una estada de 3 hores que ens va permetre conèixer de primera mà l'enclavament i la importància de la masia de la Torre Ponça que, entre altres coses, cuiden el medi natural de l'entorn. Aquesta activitat era una més de les que estaven programades el cap de setmana, que anava des de la celebració dels 50 anys del Cineclub a una sessió de clàssica del Festival de Música Torroella a càrrec de Joan Vives, a una excel·lent conferència sobre fosses comunes de la historiadora Caral Soler amb la inauguració de l'exposició inclosa en el marc de les vuitenes jornades de memòria històrica, també la inauguració amb esmorzar i música de les jornades del Sonso a l'Estartit, a més de l'Spring Fest amb gastronomia i música i una destacada sessió de teatre a l'Espai Tert amb l'obra Göteborg. Un munt d'activitats que diuen molt de la vitalitat cultural i associativa de Torroella i l'Estartit. A seguir així.
Doncs exacte, cal seguir així i molt més quan es reivindica també el territori. Moltíssimes gràcies, Xavier Ferrer, per el comentari d'avui. I el cos de bombers va presentar fa pocs dies les novetats per la campanya forestal d'enguany, i és que s'han incorporat més vehicles, més personal i més mitjans aeris arreu de Catalunya, a més de garantir una major definició estratègica i tàctica en la gestió dels incendis forestals. Per parlar-ne, però, de totes les novetats d'aquesta campanya forestal per aquest estiu, ens visita el cap de la Regió d'Emergències de Girona del cos de bombers de la Generalitat, Jordi Martí. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí, perquè no sé si hi ha novetats, no, a comarques gironines, és a dir, hi ha la incorporació de nous vehicles a la zona, hi ha algun canvi respecte a la temporada de l'any passat?
Bé, de fet, això no és novetat ara per la campanya, sinó que ja fa uns quants mesos que hem estat acabant de consolidar aquesta renovació del parc mòbil, és a dir, els camions, mm-hmm. els vehicles lleugers, que això fa 5 anys vam començar aquesta renovació de la totalitat del parc mòbil i ara podríem dir que aquests dies d'inici del 2026 ja vam consolidar amb l'arribada de les últimes unitats. I podríem dir que queda molt poca de la dotació de vehicles per poder actualitzar, vale? I per tant aquí sí que seria un salt qualitatiu respecte al que havíem tingut anys enrere. Després també el tema de personal amb les incorporacions d'aquestes convocatòries tan nodrides de personal que han anat entrant 300 bombers cada any, també podríem dir una mica que ara no estem en aquella situació que també teníem anys enrere, on les jubilacions, la no incorporació de personal feia que ens costava a vegades arribar a les situacions mínimes establertes, i ara sí que podríem dir que tenim la plantilla ben dotada, i a l'espera també que s'acabi de consolidar el tema de la incorporació dels bombers en pràctiques que tenim avui en dia als parcs de les comarques de Girona.
Mm-hmm. Aquests bombers en pràctiques entenc que complementen la tasca que feu des del cos de bombers, no?
Sí, els bombers un cop aproven l'oposició se'n van a fer el curs selectiu a l'escola de bombers, i després tenen un període de pràctiques que dura uns mesos, uns 4 o 5 mesos, i coincidirà aquesta campanya d'estiu que estaran en els parcs de bombers sector de l'Hoste Regió.
Ara mateix, quin és l'estat, no, de la campanya forestal aquí a comarques gironines? No sé si hi ha preocupació, no hi ha preocupació pel que pugui passar, no? Perquè recordem-ho que venim d'uns anys amb molta sequera, és a dir, que els boscos estaven secs, però és que aquest any s'hi suma el factor, no, de que ha plogut molt i que ha crescut molt la massa forestal. No sé com afronteu aquesta campanya, com espereu que vagin els propers mesos i si, per exemple, venim d'aquesta setmana de molta calor, hi ha més o menys risc.
Sí, bueno, de fet no hi ha una sola variable que faci dins d'aquesta alçada de començament de juny que puguem tenir una bona o una mala campanya, però que sí que és veritat, com comentàveu, que hi ha diversos factors que van, doncs, sumant o restant risc. I una de les coses que podríem dir que estem contents del que ens ha passat aquestes últimes setmanes o mesos és que ha plogut. Vale? Respecte a la campanya passada també va ploure just abans de campanya i, per tant, comparant una mica, doncs, el 24 enrere, ara estem en una campanya on ha plogut, on aquella sequera estructural, doncs, que estava emplaçats, que no només no teníem aigua o vin hidratat de la vegetació, sinó també no teníem aigua als embassaments i, per tant, estàvem en una situació molt crítica el 2024 de sequera. Ara, aquest 2026, ja no estem en aquesta situació, tenim, doncs, la vegetació molt ben hidratada, però sí que sempre, doncs, no tot és positiu, no? Aquí també hem de posar, doncs, sobre la taula que aquesta pluja que ens ha provocat, doncs, aquests mesos de juliol, d'abril i de maig més plujosos en 30 anys, per tant aquí sí que estem en una situació molt excepcional, ens ha provocat que hagi, doncs, a part d'hidratar bé la vegetació actual, doncs hagi generat molt de combustible fi, que això, en aquests mesos que ens puguin, doncs, arribar de molta calor, provocarà, doncs, que aquesta vegetació tan fina de seguida es posa amb una disponibilitat alta que pugui cremar i, per tant, també és un valor afegit. Per tant, aquí sí que podríem dir que la sequera estructural està enllestida amb aquestes pluges, però les pluges ens ha provocat també aquesta quantitat de combustible fi que podem veure, eh? Només cal, doncs, anar per la carretera i veure els marges com els tenim, el sotabosc, qualsevol persona que tingui, doncs, un jardí a casa ha notat, doncs, que la vegetació, doncs, ha crescut molt i molt ràpid i això fa que tinguem una situació de campanya que estarà vinculada en aquest combustible fi.
Clar, entenc que en aquest sentit és important, no?, la col·laboració o coordinació entre els diferents cossos d'emergència en aquest sentit, no?, a l'hora de millorar aquesta prevenció de cara a la campanya. No sé si des del cos de bombers dueu a terme tasques de prevenció o també és més cosa dels forestals.
Sí, bueno, aquí és un tema que ens hi sumem tots, eh? Nosaltres som extinció, però també som prevenció i, per tant, aquí sí que tenim, doncs, una gran visualització pel que fa a la societat, doncs, que fem l'extinció i el salvament, però també tenim una part de prevenció d'incendis, també vinculats amb el món industrial, però aquí sí que els companys de boscos, del Departament d'Agricultura o també, doncs, els companys de gent rurals o fins i tot les ADFs tenen un paper clau pel que fa, doncs, a la prevenció. I aquí sí que una mica, doncs, també posar el punt a destacar, doncs, una mica, doncs, aquest impuls que des del govern, doncs, s'ha fet. No sé si, doncs, vau seguir, doncs, aquesta publicitat d'aquesta creació d'aquests eixos de confinament que s'ajunten una mica amb les polítiques que hi havia hagut anys enrere que es promou, doncs, tant des de bombers com agents rurals com des de Diputació de Girona, doncs, que les comarques de Girona hem fet molt impuls de l'autoprotecció, és a dir, que no només hem d'estar, doncs, a l'espera que els serveis públics vinguin, doncs, a apagar els incendis, sinó que també és una tasca que la ciutadania ha de fer mantenint, doncs, les parcel·les netes, les franges al voltant de les cases també, doncs, amb una càrrega gestionable que permeti, doncs, que els incendis, si succeeixen, doncs, a l'interior de les urbanitzacions o de les cases, no surti, i també que si són a l'exterior d'aquestes cases o urbanitzacions també puguin canviar el comportament un cop arribin perquè nosaltres puguem treballar-hi i poder, doncs, tenir oportunitats d'extingir l'incendi. Per tant, els eixos de confinament és un tema que el govern, doncs, ha impulsat ara, però se suma amb la gestió, doncs, que ha de fer, doncs, tothom d'aquesta autoprotecció, perquè no tenim un camió per cada casa quan hi ha un incendi, per tant aquí sí que fem una crida a la població, doncs, que sigui, doncs, respectuosa amb aquesta suma que també volem que siguin doncs, bombers, agents rurals, ADF, doncs, tothom que tingui aquest, que s'assumi doncs, en aquesta campanya de prevenció. I també hi ha un tema que també doncs, no està visualitzat, però hi ha una feina molt important de molts anys, que és el tema de la planificació de les infraestructures que tenim doncs, els massissos. No? I aquí a les comarques de Girona tenim uns massissos forestals molt importants i un tema de planificació amb uns treballs que s'han anat executant doncs, fa 30 o 40 anys, que costa molt i que és molt important doncs, que també la gent sàpiga doncs, que hi ha uns punts d'aigua, hi ha unes pistes arreglades, hi ha unes zones gestionades de baixa càrrega, i que també se suma una mica doncs, amb aquesta publicitat que va fer el govern d'aquesta aprovació, d'aquest impuls dels eixos de confinament.
Clar, també entenc que estàvem parlant, no, per exemple, que la població, si té una finca forestal o té allò una parcel·la enmig del bosc, que l'ha de cuidar, però quines altres recomanacions cal tenir en compte com a ciutadans quan visitem un lloc com és un entorn forestal? És a dir, que crec que són coses bàsiques, però que a vegades ens n'oblidem, no, quan visitem aquests espais?
Sí, bueno, de fet, una de les coses importants és que en dies de molt de risc cal evitar certes zones forestals o inaccessibles per seguretat pròpia. Vull dir que aquí no es pot dir, ostres, només no es pot accedir perquè hi ha el risc de provocar un incendi amb les activitats que es puguin fer. Mm-hmm. Evidentment, aquí ja no ens emplacem a la situació de que no s'ha de fer cap activitat amb foc en un entorn forestal, en campanya forestal. Per tant, això ja és un episodi que creiem que tothom doncs, ha de tenir clar que no es pot fer, però aquí sí que el que a nosaltres ens interessa molt és que el bé més preuat de la humanitat és la persona, i per tant el fet de que la persona ja no s'exposi en aquests entorns forestals doncs, ens evita que hàgim de lamentar doncs, conseqüències doncs, a l'incendi, com també doncs, una despesa de recursos que hauria d'estirar-se, atacar l'incendi allà on li fa més mal i per tant reduir-ne una mica la superfície, vale? I no haver d'anar a buscar doncs, aquestes persones o aquest grup de joves o aquests excursionistes que puguin estar doncs, amb aquests entorns. Per tant, aquí sí que seria una mica evitar qualsevol activitat que pugui provocar l'incendi, això ja creiem que tothom hauria d'estar conscienciat, i l'altre és la presència per evitar doncs, que si hi ha qualsevol incendi l'entorn doncs, puguem tenir doncs, danys en aquestes persones, o també una hipoteca de recursos per poder, doncs, en comptes de fer doncs, més mal a l'incendi per reduir-li l'impacte, doncs, haver-lo d'anar-los a rescatar.
Mm-hmm. I en el cas d'observar allò, la probabilitat, no?, de que hi ha un incendi forestal o que veiem fum enmig del bosc, com hem d'actuar, què hem de fer, com cal avisar perquè s'atengui aquesta emergència?
Sí, aquí ja fa molts anys que també tenim el 112, aquí el telèfon de recepció d'emergències, que aquí també convé que la població sàpiga que a vegades hi ha entorns on no tens cobertura de la teva companyia, però si hi ha cobertura de qualsevol altra companyia, pots trucar al 112. No pots trucar a casa, però sí que pots trucar al 112. Per tant, el 112 és un telèfon que recepciona aquests avisos i que també després ja desplega un conjunt de comunicats automàtics a bombers, a policies, a agents rurals, als ADFs, perquè tothom ens activem. Per tant, aquí sí que és un tema que no cal trucar al parc de bombers ni al company que coneixes que treballa a la policia local del municipi, sinó que la via més ràpida del 112, i després aquí passar una mica doncs, la què es veu, si és un incendi doncs, que el veus lluny, proper, que si fa molt de vent, si no fa vent, si està a la part baixa de la muntanya, si està a la part alta, si està a mig de conreus, una mica doncs, aquesta és la informació, i després l'actitud a la qual doncs, la persona doncs, ha d'actuar un cop el sorprèn doncs, un incendi en una zona doncs, boscosa, vale? És intentar doncs, marxar en direcció oposada al vent. Vale? Els incendis pugen a les vessants, els incendis pugen a les vessants, els incendis doncs, segueixen el vent, i per tant intentar doncs, a buscar les cotes més baixes, direcció oposada al vent, vale? Entrar en zona cremada si és que ja l'incendi està molt proper, perquè si està molt ben cremat l'incendi no tornarà a passar, i si hi ha presència de vent doncs intentar doncs, evitar doncs, que inhalar-lo, vale? Uh-huh. I després, si està dintre del cotxe, doncs, tancar les portes i finestres, perquè ens trobem moltes vegades que si la gent abandona doncs, el vehicle, doncs, té més probabilitat doncs, que entri doncs, en zona que pugui doncs, acabar cremant.
Uh-huh. Doncs deixem tota aquesta informació apuntada. Hem parlat amb el cap de la regió d'emergències de Girona dels Bombers de la Generalitat, Jordi Martí. Gràcies per ser aquí al Supermatí i estarem molt pendents de tota aquesta campanya forestal. Gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia. I quan arribem al punt de 2:15 del matí, comencem el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begó. I és que hem de començar parlant de que l'atur ha baixat a les comarques gironines amb l'inici de la temporada turística i se situa per sota de les 26.500 persones aturades. El territori ha registrat uns 700 aturats menys i ha creat més de 10.000 llocs de treball. El sector serveis, com sempre, concentra la major part de les noves contractacions i continua sent el principal motor del mercat laboral gironí, Joan.
Aquestes dades representen una reducció de l'atur d'aproximadament un 3% respecte de l'abril. En comparació amb fa un any, les comarques gironines registren prop de 1.600 desocupats menys. Actualment al territori hi ha poc més de 26.000 persones que busquen feina. La major part es concentra en el sector serveis, seguit de la indústria, la construcció i l'agricultura. L'inici de la campanya d'estiu també ha impulsat la creació d'ocupació. Durant el maig, les comarques gironines han generat més de 10.000 llocs de treball i aquesta xifra se suma als gairebé 12.000 llocs de treball creats durant l'abril, coincidint amb la Setmana Santa. El sector serveis concentra la major part de la millora. De cada 10 persones que han abandonat les llistes de l'atur, gairebé 9 han trobat feina a activitats vinculades als serveis. La resta de sectors també registren una evolució positiva, encara que amb xifres més modestes. Les dades d'afiliació mostren que les comarques gironines superen ara els 389.000 treballadors afiliats. La xifra és superior tant a la del mes anterior com la registrada fa un any. La contractació també manté una tendència a l'alça. Durant el maig s'han formalitzat prop de 25.000 contractes de treballs i aproximadament la meitat han estat indefinits. Les dades tornen a evidenciar la forta dependència de l'economia gironina del sector serveis i del turisme. L'arribada del bon temps i l'inici de la temporada d'estiu impulsen cada any l'activitat econòmica i el mercat laboral de les comarques gironines.
I canviem de tema perquè l'Ajuntament de Palafrugell ha posat en marxa una nova línia d'ajudes per a impulsar la creació de negocis i projectes culturals en locals actualment sense activitat al centre del municipi. La convocatòria compta amb una dotació global de 20.000 euros i preveu subvencions de fins al 90% de la inversió realitzada amb un límit de 10.000 euros per iniciativa, Ferran.
L'objectiu és atraure noves activitats relacionades amb la creació artística i la venda de productes culturals al nucli comercial i històric de Palafrugell. La mesura també busca contribuir a la recuperació de locals buits i incrementar la presència d'activitat cultural als carrers durant tot l'any. Els ajuts s'adrecen a persones treballadores autònomes, empreses individuals i societats que impulsin activitats econòmiques de caràcter cultural dins de l'àmbit establert a les bases. Entre els projectes subvencionables hi ha tallers d'artesania, galeries d'art, estudis de fotografia, llibreries especialitzades, editorials amb punts de venda, botigues de música, tallers de joieria d'autor o espais vinculats al disseny i la moda de creació. Les subvencions s'atorgaran en règim de concurrència competitiva. Els projectes es valoraran segons l'interès cultural de la proposta, la seva qualitat i originalitat, la viabilitat econòmica i la capacitat de generar ocupació. També es podran subvencionar despeses relacionades amb l'adquisició, la construcció, la rehabilitació o la millora dels establiments on es desenvolupin aquestes activitats culturals. El termini per presentar les sol·licituds acaba el 30 de juny a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Palafrugell.
I canviem de tema perquè Luxair connectarà Girona amb Luxemburg durant aquest estiu amb 2 vols setmanals i prop de 4.000 places disponibles. Berta, què més en sabem?
L'aeroport de Girona-Costa Brava ha posat en marxa la primera connexió regular directa amb Luxemburg de la seva història. La nova ruta està operada per la companyia aèria Luxair i funcionarà durant tota la temporada d'estiu. El servei oferirà 2 vols setmanals els dimarts i els dissabtes, fins a finals d'agost. En total, la companyia posarà a disposició dels passatgers prop de 4.000 places amb avions de capacitat reduïda. Fins ara, l'aeroport gironí només havia tingut connexions puntuals amb Luxemburg, però mai una ruta regular. La inauguració del servei ha comptat amb la participació de representants institucionals, turístics i empresarials vinculats a la promoció de l'aeroport. Amb aquesta nova destinació, l'aeroport de Girona reforça la seva xarxa internacional, que aquest estiu connecta les comarques gironines amb una cinquantena de ciutats de 15 països europeus. La ruta forma part de l'estratègia per ampliar la connectivitat del territori i diversificar els mercats turístics i de mobilitat entre Girona i el centre d'Europa.
I l'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha adjudicat a l'empresa Indigo Park la nova concessió del servei de zona blava de Torroella de Montgrí, Montgó i Maspinell. El contracte tindrà una durada inicial de 3 anys i podrà allargar-se fins al 2030 amb dues pròrrogues anuals, Carla.
La nova empresa assumirà la gestió del servei a partir del dia 15 de juny. Durant els dies previs es duran a terme treballs de pintura de les places, renovació de la senyalització i substitució dels parquímetres. Una de les principals novetats serà l'incorporació de la Blanqui App, una aplicació que permetrà gestionar i pagar l'estacionament des del telèfon mòbil. Paral·lelament, es renovaran tots els parquímetres amb nous dispositius equipats amb pantalles de més visibilitat i alimentació amb energia solar. La nova concessió també incorpora una estructura tarifària més simple. Al nucli urbà, una hora d'estacionament costarà 1,20 € i durant dues hores, 2,40 €. A Montgó i Maspinell, els imports seran més elevats, amb una tarifa de 1,70 per hora i 3,40 per dues hores. Entre els canvis destaca la incorporació de l'aparcament del centre d'atenció primària de Torroella com a zona blava. L'objectiu és facilitar la rotació de vehicles i millorar la disponibilitat de places per als usuaris del centre sanitari. En conjunt, el municipi guanyarà una trentena de places regulades. La major part s'incorporaran al nucli urbà, mentre que en Montgó es reduirà lleugerament l'oferta. A Maspinell es mantindrà el mateix nombre de places. L'Ajuntament mantindrà les bonificacions per a les persones que paguen l'impost municipal de vehicles al municipi. Aquest col·lectiu podrà continuar obtinguent un tiquet gratuït de dues hores cada dia. Pel que fa als horaris, la zona blava del nucli urbà funcionarà durant tot l'any. A Montgó està activa dels mesos de juny a setembre i a Maspinell durant els mesos d'estiu. En els dos casos, l'estacionament gratuït serà durant la nit.
I ens quedem a Torroella perquè el municipi amplia els serveis de neteja i de residus fins al mes de setembre per afrontar l'increment de població estacional, Berta.
Torroella de Montgrí i l'Estartit ja han posat en marxa el reforç dels serveis de neteja viària i recollida de residus coincidint amb l'inici de la temporada alta d'estiu. El dispositiu estarà actiu fins al 30 de setembre i té com a objectiu mantenir els espais públics en bones condicions durant els mesos de màxima afluència turística. La neteja de les platges es farà diàriament i inclourà la recollida de papereres i la neteja dels entorns de les guinguetes, tant al matí com a la tarda. A més, la neteja mecànica es durà a terme cada dia a la platja Gran i a Cala Montgó, mentre que la resta de platges es farà de manera alterna. El consistori també ha reforçat la recollida de residus comercials amb més freqüència de pas del servei porta a porta i ha adaptat la recollida domèstica a les necessitats dels mesos d'estiu. L'Ajuntament destaca que aquestes mesures responen a l'augment de població estacional i recorda que en els darrers anys la temporada alta s'ha ampliat de l'1 de juny fins a finals de setembre per adaptar-se a l'allargament de l'activitat turística.
I encetem la plana cultural perquè el Guíxols Escena de Primavera tanca la seva temporada amb gairebé el 100% d'ocupació. La bona resposta del públic consolida l'aposta pel teatre professional a Sant Feliu. El projecte també ha reforçat la seva vessant educativa i ja prepara una nova temporada de tardor amb 4 espectacles més, Joan.
La temporada es va cloure dissabte amb la representació de Göteborg al Teatre Auditori Municipal Narcís Masferrer. Durant els últims mesos, el públic ha omplert pràcticament totes les funcions programades. La programació professional ha inclòs 4 espectacles, Cràmic, La misèria ens farà feliços, Cor dels amants i Göteborg. La resposta dels espectadors ha estat molt positiva en un equipament amb capacitat per a prop de 400 persones. L'èxit d'assistència confirma l'interès per a una oferta cultural estable i de qualitat, i també consolida el teatre professional com un dels principals eixos culturals de la ciutat. La temporada ha apostat per diverses propostes. Els espectacles han combinat humor, emoció, reflexió social i dramatúrgia contemporània. Aquesta varietat ha permès arribar a públics diferents i ampliar la base d'espectadors. Més enllà de les representacions, el projecte ha reforçat la seva dimensió educativa i comunitària. Una de les principals iniciatives més destacades ha estat el mural de l'escena, una proposta participativa vinculada a la programació teatral. També s'ha impulsat un projecte amb centres educatius de la ciutat per acostar les arts escèniques als més joves i hi han participat les escoles Ardenya, Cor de Maria Sant Josep i Gaziel. La programació també ha volgut reconèixer la fidelitat del públic. Per aquest motiu es va homenatjar l'espectadora Lolita Lobat amb un acte sorpresa que va incloure una intervenció de l'actriu Miriam Iscle. L'acte va acabar amb la col·locació d'una placa a la butaca que ocupa habitualment. Paral·lelament, l'àrea de cultura ja prepara la temporada de tardor. La nova programació inclourà els espectacles Plaer Culpable, Loop, Qui va matar el meu pare i Ovelles. Les entrades es posaran a la venda durant aquest mes de juny. Com a novetat, s'oferirà un abonament conjunt per als quatre espectacles, amb l'objectiu de continuar considerant un públic fidel i reforçar el paper del teatre municipal com a espai de referència cultural al territori.
I Palamós destaca la bona resposta ciutadana a les iniciatives de convertir en art les tapes dels serveis de Barri Vell. En una entrevista al Supermatí, la regidora de Participació Ciutadana, Núria Boteller, ha explicat els detalls de la proposta que va convertir les tapes en petites obres artístiques inspirades en la temàtica marinera, Joan.
El projecte va néixer arran de les reunions veïnals que l'Ajuntament impulsa des de finals del 2023 en diferents zones del municipi. Segons Boteller, la proposta va sorgir d'una trobada amb veïns del Barri Vell amb l'objectiu de generar un sentiment de pertinença i embellir l'espai públic.
I a una de les reunions de veïnals del Barri Vell doncs, va sortir aquest projecte amb la voluntat doncs, de generar un sentiment de pertinença i d'embellir en bé alta el Barri Vell. I mira, tot el procés ens ha portat fins al passat dissabte, on vam poder revisar aquest projecte i veure com envelliam les tapes d'alguns edificis dels carrers del Barri Vell de Palamós amb aquestes pintures.
Per fer-ho possible, es va comptar amb la col·laboració del Cercle Artístic de Palamós. Diversos pintors i pintores de l'entitat van participar voluntàriament en la decoració d'una desena de tapes seleccionades prèviament pels mateixos veïns. La temàtica escollida va ser el món mariner, tot i que cada artista va tenir llibertat creativa per desenvolupar la seva proposta. Abans de la intervenció es van seleccionar diverses tapes, algunes de les quals havien estat objecte d'actes vandàlics. També es va demanar autorització als propietaris dels edificis afectats i la brigada municipal va preparar les superfícies amb una capa d'imprimació.
Dintre del tema mariner, doncs a partir d'aquí, llibertat absoluta per les creadores i creadors, que de fet va ser gràcies a la col·laboració del Cercle Artístic de Palamós, que pintores i pintors d'aquesta entitat del municipi, de seguida quan els van fer la proposta, es van animar i es van posar al servei de la ciutadania per pintar les tapes de servei que vam seleccionar inicialment.
Boteller ha destacat la bona resposta ciutadana de la iniciativa, una bona acollida que ha provocat que ja hi hagi persones interessades a ampliar el projecte a altres carrers i barris de Palamós.
I el palafrugellenc Lluís Maimí repassa les seves aventures en un mas de Casavells on va néixer la seva mare. Ho fa en un llibre que presentarà avui a les 6 de la tarda a la Biblioteca de Palafrugell amb la presentació de Marta Gallart i uns veïns de la localitat, Ferran.
Records del mas Julià és el tercer llibre biogràfic de Maimí.
Aquest llibre, aquest tercer llibre biogràfic, perquè els primers varen ser un de Calella, la meva infantesa Calella, i l'altre de la meva època de Cambrer de Tamariu, doncs aquest tercer via tomb de ser el poble on va néixer la meva mare, Maria Casanovas Barceló. Per tant, continua a ser biogràfic i on jo, en el decurs de les vacances, havia passat molt bones estones amb la família i els amics. Més tard també hi vaig passar-hi molts estius amb el meu fill Roger, que ara farà 40 anys, farà 50 anys.
És un llibre farcit d'anècdotes sobre la infantesa, la joventut i la vida a pagès en una època fosca i dura.
Anàvem en bicicleta a la Bisbal, doncs, al cinema i també a ballar a Camp Met, això ja parlo d'uns anys, parlo dels anys 50, 60... I més tard també, doncs ja llavors en cotxes, anàvem a Cal Sec, que en dèiem nosaltres, que era el Don Quijote, anàvem a Figueres a ballar, doncs bé, també hi tinc unes anècdotes i uns relats doncs, que bé, vull dir, parlen de la manera de viure pagès, perquè era un mas, la meva família, la família de la meva mare.
També hi intervindran Genís Sau i Salvador Salvà, que són veïns de Casavells. Aportaran testimonis i records vinculats al mas que dona títol a l'obra.
No sé, parla de totes aquestes anècdotes que jo recordo i que vindran dos nois de Casavells, bueno, nois de la meva edat ja, que, bueno, farem una mena de xerrada de com ells ho veien i com jo ho veig en el moment. Seran en Genís Sau i en Salvador Salvà, que han volgut venir doncs, aquesta tarda vespre a parlar doncs, d'aquest llibre.
És una activitat gratuïta.
És dimecres i això significa que els dimecres toca parlar amb Francesc Pruneda d'Astro Empordà sobre els fets i les curiositats que passen per allà dalt, com diem nosaltres, que en sempre parla d'astres, d'astronomia, d'això, dels fets més curiosos i més interessants també, del que passa més allà de l'atmosfera. Què tal, Francesc, bon dia.
Hola, molt bon dia. Anem a parlar una estoneta més d'allà dalt, no?
D'allà dalt, exacte. D'allà dalt, el tema d'avui, que ho estàvem comentant ara, en Francesc sempre es passa el tema del que parlarà. I jo avui li he preguntat, el tema d'avui és casualitat, és perquè volies parlar o per què? Ja us avanço que avui parlarem del sol. I en Francesc m'ha dit, doncs que és que la calor que fot aquests dies no podia no parlar del sol.
Exacte, de fet, a més després d'aquests dies de calor que hem tingut, i d'ahir una bona acalorada que vaig agafar jo personalment, he pensat, mira, podem parlar del sol i de l'enorme calor que ens està causant, o no. Ja, parlem de què és la relació del sol, el que passa que hi ha evidentment altres temes a entrar-hi, que no hi entrarem, però sí que ens quedarem a parar del sol i algunes curiositats del sol que crec que poden ser molt interessants.
A veure, comencem per la fitxa tècnica, diguéssim, del sol. Què ens pots explicar del sol?
És la gran pregunta, o sigui, què és el sol i de què estem parlant? A veure, primer de tot el sol, que tot i que hem comentat alguna cosa algunes edicions anteriors, el sol és una bomba. El sol és una bomba, ens hem de quedar amb aquest concepte, el sol és una bomba. Clar, em direu, home, una bomba explota, però és que el sol està explotant contínuament. No és una bomba que explota una vegada i ja està, sinó que contínuament està explotant, va produint explosions de forma constant. I si produeix explosions, per què no surt disparat cap a fora? Doncs perquè està compensada aquesta, diguéssim, força cap a fora, està compensada per la força de la gravetat. El sol té tanta massa, que té una força de gravetat tan bèstia, que el que fa és s'està comprimint, s'està aixafant a si mateixa, però unes explosions que es produeixen al seu nucli fa que tiri cap a fora i per això aguanta un equilibri entre la força que fa anar cap a fora i la força que fa anar cap a dins, entre la força de les explosions i la força de la gravetat. Totes les estrelles viuen en aquest equilibri. Al llarg de la seva vida, les estrelles es produeix aquest equilibri de forces fins que una de les dues acaba guanyant i la que sempre guanya és la gravetat, però un dia podem parlar més en detall de com moren les estrelles, ja que en vam parlar de com neixen, doncs en parlem de com moren. Però en el cas del nostre Sol, ara està en aquest moment en què això, la força que tira cap a fora i la força que tira cap a dins, per dir-ho d'una manera així lleugera, s'estan compensades. I què és el que causa aquestes explosions? Doncs són reaccions de fusió nuclear. No hem de confondre la fissió nuclear, que és el que passa a les centrals nuclears. Una central nuclear, així molt ràpidament, el que fa, agafa urani, que és un element molt pesant, té 92 protons en el seu nucli, i el talla. I al tallar-lo, això libera energia. El problema és que també llibera altres coses que no són tan agradables.
Sí.
Però llibera energia en forma de calor. Aquesta calor, el que fa després, s'aprofita per obtenir electricitat. M'estic simplificant-ho molt. En canvi, el sol el que fa és al revés. Fusiona, ajunta àtoms. En aquest cas, hidrogen, que és l'element més lleuger que coneixem, que només té un protó en el seu nucli. L'ajunta, de fet, el que fa és ajuntar 4 àtoms d'hidrogen, que ens sortirà de la paraula, i crea un àtom d'heli. Això també allibera molta energia, de fet allibera més energia que no pas la fissió. De fet, es necessiten temperatures de l'ordre de desenes de milions de graus per poder provocar aquesta reacció, però això produeix una explosió, que és el que dona doncs, aquesta energia al Sol, aquesta energia en forma de llum, en forma de calor, en forma de totes les partícules que ens envia. Per tant, podem dir que el Sol és una enorme central de fusió nuclear.
Ostres, has introduït molts conceptes. o sigui, per començar, el que has dit de la bomba, que sempre va explotant el sol. La imatge que tenim nosaltres del sol és com aquella bolla de foc que va com bullint i van sortint aquestes petites explosions. No sé si realment és això, és tot el sol, tota aquesta massa que explota tota, podríem dir. Són com petits, entre moltes cometes, esquitxos, petites explosions que té el sol constantment. O com ens l'hem de...
Aquestes explosions que es veuen a la superfície del Sol són conseqüència d'aquestes explosions que jo et comentava. Aquestes explosions de fusió, aquestes reaccions de fusió nuclear només es produeixen en el nucli del Sol, ben bé en el seu interior.
D'acord.
És impossible veure-ho des de fora, perquè ens en fem una idea. El Sol... A veure, dins el Sol cabria 1 milió de vegades el nostre planeta. 1 milió.
Mira, l'altre dia...
O dic d'una altra manera, perquè ho fem encara més visual... Si volguéssim anar d'una punta a l'altra del Sol en línia recta, necessitaríem 1000 vegades la Terra per anar d'una punta a l'altra del Sol. Passant pel mig, o sigui, 1000 vegades la Terra. En quant a volum, seria 1 milió de vegades. Doncs ben bé, en el centre, en aquest nucli, s'arriben a temperatures de l'ordre de desenes de milions de graus i hi ha prou pressió i prou temperatura com per provocar aquesta fusió. Aquesta fusió allibera energia. Aquesta energia... es va transmetent en diferents processos cap a l'exterior. I quan arriba a la part final, aquesta energia, sí que produeix aquestes bombolles, aquestes explosions, aquestes ejeccions de massa que arriba, o de partícules que després poden arribar a la Terra, com vam parlar la setmana passada, i poden formar les aurores, per exemple. Però realment aquest moviment que veiem a la superfície no és res més que una conseqüència del que passa a l'interior del Sol. Perquè ens en fem una idea... La superfície del Sol està a uns 6.000 graus de temperatura, que és molt. Mm. Però és que el nucli està a uns 10 milions de graus. Ojo al dato.
Sí, sí,
que, de
sí.
fet, aquest és el principal inconvenient de provocar la fusió nuclear a la Terra. No tenim capacitat de construir un reactor que arribi en aquestes temperatures i que a sobre les aguanti. Perquè arribar, hi hem arribat a aquestes temperatures, però què t'ho aguanta? És complicat. És molt complicat.
No sé si el Sol és fàcil o és difícil d'estudiar, d'analitzar, que tenim altres planetes o astres, fins i tot, no sé, satèl·lits naturals del sistema solar, que són més, entre comptes, més fàcils perquè s'hi pot accedir a ells físicament, diguem-ne. Clar, el Sol, difícil accedir-hi físicament amb qualsevol... No em refereixo amb humans, evidentment, sinó també amb maquinària, el que comentaves tu, que és difícil... inventar fins i tot materials que puguin aguantar temperatures tan i tan altes.
Exacte, doncs el Sol és relativament fàcil d'estudiar. O sigui, tinguem en compte, i això és una cosa que també és una frase que m'agrada molt repetir, que l'astronomia és l'única ciència que no podem tocar allò que estem estudiant. Uh-huh. Quan estudiem estrelles, galàxies o planetes, estem estudiant bàsicament la llum que ens n'arriba. Sí que en el cas de la Lluna o Mart hi hem pogut posar naus ben bé a la superfície, inclús a Venus també, i inclús tenim restes d'altres planetes. Tenim restes de Mercuri, per exemple, també, i hem enviat sondes a Júpiter i a Saturn. Per tant, entre cometes, tocar, uns quants cossos ja els hem pogut tocar, inclús algun asteroide. Mm-hmm. El que passa és clar, el que són les estrelles i les galàxies ho tenim molt més complicat. Però com que el Sol el tenim bastant més a prop, el material bàsic, sobretot, que feus un punt en cometes, bàsic per poder-lo observar, és assequible. És bastant assequible. De fet, de cares a l'eclipsi que tenim de Sol del 12 d'agost, no és difícil tenir material per poder observar el Sol. Ara, evidentment, aquí el problema és, jo puc veure la superfície del Sol, com puc saber què passa a l'interior? Això és molt complicat, i això sí que després entren de diferents teories, física, càlculs, realment models complexes, un estudi complex per poder estudiar què passa a l'interior, però sí que... es pot determinar amb bastanta exactitud què és el que passa, tot i que és això, que no hi podem accedir-hi, evidentment. Sí que s'han enviat algunes sondes al Sol, més que al Sol, no a la superfície, sinó a prop del Sol, i evidentment aquestes necessiten uns recobriments especials per poder aguantar les enormes temperatures. Passa una cosa molt curiosa amb el Sol, que tot i que la seva superfície està a 6.000 graus, el Sol té una mena d'atmosfera, que es diu la corona, i a la corona, que és molt tènua, però s'hi han detectat temperatures de l'ordre d'un milió de graus, també. Això ens ho hem de mirar una miqueta com una flama, una flama d'una espelma. Uh-huh. Si toquem ben bé la flama, evidentment ens cremarem, però si ens posem una miqueta per sobre, encara que la flama no hi arribi, notem molt la calor ben bé a sobre. I això és el que passa una miqueta en el sol, que realment la seva enorme temperatura arriba bastant més lluny del que és pròpiament el sol. I, de fet, l'energia que ens arriba al sol és la que permet la vida en el nostre planeta, gràcies a la llum i als diferents tipus de radiació, tant ultravioleta com infraroja, que ens arriba i que ens arriba amb una quantitat ideal. A Mart no n'hi arriba prou i el planeta està, no podem dir mort, però que és bastant inert. Deixem-ho així. És que la paraula mort, per parlar d'un planeta, no m'agrada gaire, la veritat.
Clar, al llarg de la història, però, el sol no sé com s'ha vist. És a dir, tots pensem en el déu Ra dels egipcis, que era el déu del sol. Però, clar, deixem de banda els egipcis, els grecs, els romans, i després la civilització que ha anat avançant fins a dia d'avui. No sé com ha vist el sol.
S'ha de dir que, evidentment, aquí va haver-hi una revolució quan Galileu va començar a utilitzar el telescopi per apuntar cap aquí dalt, com diem. I Galileu també va estudiar el sol i va veure que el sol... Evidentment, el sol es pensava que era una representació divina i que, per tant, era una esfera perfecta, una esfera immutable, era Déu mateix. Uh-huh. I quan es va començar a apuntar el sol amb telescopi, i també fins i tot, això havia passat anteriorment a la cultura xina, els astrònoms xinesos, havien vist que el sol no era perfecte, sinó que tenia taquetes. Uh-huh. També s'ha de dir que tots els primers que van estudiar el sol van acabar secs, perquè el sol emet molta llum, molta radiació, i a més, si ho mirem a través d'un telescopi o ho mirem molt sovint, ens pot cremar la vista. I això, per tant, molta precaució a l'hora de mirar el sol. Que sigui fàcil no vol dir que sigui segur.
Sí, cert.
Doncs es va començar a veure que el sol tenia imperfeccions, tenia unes taquetes. Les taques, que es coneixen com a taques solars, són zones del sol on hi ha menys temperatura, dels 6.000 passem uns 4.500 graus. I és un indicatiu, justament, de l'activitat del sol. I estudiant les taques es veu que el sol no és perfecte en quant en el temps, sinó que també va variant i segueix uns cicles d'11 anys que la setmana passada també comentàvem que estan relacionats amb les aurores. Per tant, es pot dir que a partir dels segles 15, 16, 17, la revolució científica, doncs realment s'ha vist que el sol no és quelcom diví, sinó que és un cos que segueix les lleis de la física i s'ha pogut estudiar bastant més bé i després anar fent certes previsions. Sí que és veritat que el sol ens ha donat sorpreses al llarg de la història. Moments en què no segueix bé aquest cicle, moments en què el cicle és més elevat, que és menys elevat, que en un moment determinat, com va passar justament fa 2 anys, el mes de maig, que va haver-hi un augment de l'activitat solar i es van veure aurores des de Catalunya, que va ser una cosa molt poc habitual. Per tant, el sol, tot i que el tenim bastant controlat... Ens pot amagar cosetes, també.
M'agrada el concepte que el sol ens amaga cosetes. El que deies ara, que anem en compte amb el sol, també, de si el mirem amb un telescopi i de més, faig extensiva aquesta precaució. Aneu en compte, en general, amb el sol, perquè ara vienen dies amb molt de sol. Ja sabeu que les hores centrals del dia també, que és com arriba més la llum solar, i és més intensa també, protegiu-vos sempre. Així que ara se'n sembla una secció avui força adient, parlar del sol.
Només m'agradaria acabar amb una coseta.
I tant, i tant.
Relacionat això amb el sol. Que consti que el sol, ara, molts podrien pensar el sol, per què ara es nota tant i per què fa tanta calor i per què tenim tantes hores de sol? No és perquè el sol estigui més a prop o més lluny. Això, sobretot, és una idea que ha de quedar totalment descartada. De fet, ara, en aquest moment, bueno, el mes de juliol, el sol serà el moment en què estarà més lluny de la Terra. Mhm. O sigui, una mitjana de 50.000 quilòmetres més lluny de l'habitual. I, en canvi, el mes de gener és quan està més a prop. Aquí el que fa dependre de si el sol fa més calor o menys calor, bàsicament les estacions de l'any, és la inclinació de la Terra. La Terra està inclinada a 23 graus, Mart també ho està, Mart també té estacions, en canvi els planetes que no estan inclinats tenen el mateix temps tot l'any. Per tant, que ens quedi clar això, també volia parlar del sol això, ara que entrarem a l'estiu, no és perquè el sol estigui més a prop, sinó per la inclinació de la Terra, que és el que causa les estacions.
Doncs, bon apunt, em sembla necessari i en definitiva, haver d'explicar a vegades aquestes coses que sembla que és la saviesa popular sempre s'ha dit, no? És que és estiu, fa més calor perquè tenim el sol més a prop. Doncs no és així. Algú s'ho va inventar un dia, va dir que devia ser així.
Penseu en l'hemisferi sud, allà és al revés.
Sí, sí. Francesc Pruneda, un dimecres més, moltes gràcies per acompanyar-nos al Supermatí, avui per parlar d'aquest gran amic nostre com és el sol, que és, has dit que era fàcil d'estudiar, però que també que sigui fàcil no vol dir que sigui segur. Moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve.
Moltes gràcies a vosaltres, fins la setmana que ve.
dimecres que es presenta en general molt més estable que no pas ahir, amb intervals de núvols residuals i amb una mica de tramuntana que anirà de baixa al llarg d'aquesta jornada. Una temperatura en general més fresca. Demà dijous torna la pluja.
I nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí, que hem fet des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Us donem les gràcies per escoltar-nos com cada matí i ens tornem a retrobar demà a partir de les 8. Que passeu un molt bon dimecres. Adeu, adeu.